COPE Menorca.
Estar informado.
Molt bon dia, Menorca. Les 12 i 20 minuts comença el matí de Menorca. Avui fins a la 1 i mitja, en diferents qüestions que anem escoltant a partir d'aquests momentats. Tot d'una repassada amb els titulars del diari Menorca. Saludarem en José Barber. I després tindrem altres qüestions. Avui et celebra el Dia Mundial contra el Càncer de Mama. Hi ha moltes activitats. Ja sabeu que hi ha una carrera solidària avui cap vespre a Ciutadella a partir de les 6. I hi ha molta més. L'Associació Alba està fent durant el matí activitats, visitant diferents institucions. Tindrem d'aquí uns momentets en Cristina Fernández, que és la presidenta de l'Associació Alba. Tindrem el comentari setmanal d'en Joan López Casasnovas. Xerrarem de la Fundació Rubió, d'una exposició ben interessant que hi ha fins a principis de l'any que ve, Can Oliver d'Amor. Xerrarem, tindrem l'espai habitual de Càritas i tindrem en Toni Pons Fuixà. Els dimecres, ara, durant unes setmanes, fins mitjan desembre, no el tindrem perquè tenim un espai de turisme, però el tindrem els dijous. I després, a partir de la 1, la tertúlia de cada setmana, la tertúlia comercial i de temes turístics amb els tertulians habituals, que m'assembla que avui, que fa un dia així plujós, ens atindrem a tots en directe. Pausa i tot d'una repassant titulars.
Dos gafas progresivas, 189 euros. Tu revisión optométrica por optometristas especializados y tecnología de última generación. En Óptica Barrau Font, calle Bestioses Moreres Mahón y Geroni Elsina de Ciutadella.
9 de cada 10 personas lloran en el momento en que se les diagnostica un cáncer. Y también el día en el que el médico les comunica que han logrado superar la enfermedad. Lo que sucede en medio es una gran lucha. Y en la Asociación Española contra el Cáncer la vivimos cada día, apoyando en todas y cada una de las fases de una enfermedad que nos afecta a todos. Por eso te decimos, si luchas contra el cáncer, nos tienes aquí. Llámanos al 900-100-036 o visita nuestra web afc.es.
El diari Menorca destaca avui a la seva portada: el Lazaret ampliarà potencial con bodas y eventos culturales. Un graffiti de autor en un muro de Ciutadella. El plan de detección de cáncer de mama llega a 2017 mujeres. La cultura més propera mitjançant les entrevistes. 300.000 euros de indemnización para la familia de Roser Sánchez. Un grupo de trabajo revisará el sector del taxi y definirá nuevas propuestas. En los primeros seis años se han disuelto, en los primeros seis meses de este año se han disuelto en la isla 109 matrimonios. El gobierno aparcaría el 155 si hay elecciones en Cataluña. Ver tu tierra quemada te encoge el corazón, ho diuen els gallecs que viuen a la nostra illa. Amb esports, malestar en el Mercadal con el estamento arbitral. Jan Orfil a punto para debutar con el Bàsquet Menorca tras su sanción y Albert Torres no supera la clasificatoria en persecución por equipos. Faim una petita pausa i tot una saludarem a en José Barber.
El sabor de Donosti en Campota de Mahón. Regresamos, ya estamos de nuevo a su servicio. Saboree nuestros sabrosos pinchos y recuerde, nuestro menú especial cada domingo al mediodía. Campota, calle Portal de Mar 11 de Mahón.
Con motivo del Día Mundial de la Sonrisa, la Fundación Illa del Rey, el Colegio de Dentistas de Baleares y el restaurante La Minerva organizan una cena para este viernes. Precio del ticket 30 euros. Reservas al 971-35-19-95 o a laminerva@restaurantelaminerva.es. Sorteo de un lienzo de un artista de prestigio y subasta de objetos donados a la fundación y restaurados por los voluntarios. Y recuerden que este sábado a las 12 se inaugura el Museo de Odontología de Baleares en la Illa del Rey. Colabora Grupo COPE en Menorca.
Molt bé, com cada dia saludam en José Barber. José, molt bon dia.
Molt bon dia, Miguel Àngel.
Vinga, un dia...
Molt bon dia, avui. Bon dia, bon dia, tu.
Bon dia, bon plau.
Això és important. Sí, sí. Canvi de temps.
Canvi de temps. Bueno, encara ens farà bon dies, perquè a finals d'octubre, a principi de novembre, sempre sol fer uns dies d'aquests agradables, però bueno, era important que plogués, bueno, que plogués en mesura, que també ploure molt en poc temps tampoc convé. Bueno, vinga, avui llegim en el diari Menorca que es llegirà, ampliarà potencial amb bodes i events culturals. Bueno, a poc es porta molt la Mola, l'Atzereto i Silla de Rei s'està convertint en una espècie de parc temàtic, una atracció cultural i lúdica molt important, no?
Sí, és que el que hi ha una cosa és que quan una cosa està, que és natural, com és el Port d'Amor, qui té tant d'indrets per poder anar a visitar, jo me sembla que això hem de treure una rentabilitat, explotació, que si gent se'n doni compte que té una joia en aquest moment per visitar. Van començar fa un mes, més o manco, les visites aquestes que són compartides entre Silla del Rei, Lazzaretto i La Mola, que ha estat un èxit. Jo sé per part de la companyia organitzadora que ja no hi havia places des de fa molt de temps, la veritat és que està molt bé. I el que sí que hem de treure és el màxim de rentabilitat a una zona com és el tema de Lazzaretto. Lazzaretto és un indret que jo hi he estat un parell de vegades i és verdaderament una passada, i ara que li treguin aquesta possibilitat de fer un hotel, de fer casaments i fer celebracions, jo em sembla que està molt bé. I si afegim de futur, que això el tindrem perquè està en marxa, el de Silla del Rei, el centre d'interpretació, vull dir que això jo crec que tindrem possibilitat que durant la temporada d'hivern pugui venir gent per visitar aquesta zona.
Que tenim una illa fantàstica, preciosa, i l'han de posar en valor, han de mostrar i demostrar a la gent que són capaços de fer coses fora dels temps de sol i platja, que, bueno, que tenim el sol, tenim la platja, ja ho tenim tot l'any, però i això també, i ho han de posar en valor. Molt bé. Vinga, avui és el Dia Mundial contra el Càncer de Mama, hi ha moltes activitats que es fan, tant l'Associació ALBA, de dones afectades per càncer de mama, com l'Associació Espanyola contra el Càncer, fan molt d'actes per conscienciar la gent de lo important que és, sobretot, la prevenció d'aquest tipus de malalties, perquè si hi ha una bona prevenció, la possibilitat de supervivència avui en dia és altíssima.
Sí, la veritat és que sí, totes aquestes celebracions que fan avui en dia, avui, que és el dia del càncer de mama, jo crec que també, com rellaves tu de l'Associació ALBA, és una activitat que no atura mai durant els 365 dies. No és un problema d'un dia determinat, el que passa que avui és la festa gran perquè donar a conèixer aquesta associació, aquesta malaltia. Jo diria, com me deia la dona un dia, el dia que pots dir que tenc un càncer, en vez de dir, tenc una malaltia dolenta, que punyeta, tenc un càncer, és quan arriba un moment que dius, bueno, i ara com ho solucionen el problema? Uh-huh. Jo, com que és un tema que ho hem viscut de prop, perquè la meva dona fa 20 anys que la van operar, i en aquella època era unes solucions que tenien en quant a tractaments, com era, ella li van fer 3 tractaments, que era una ràdio, també van tenir, ara no me surt la paraula,
quimio,
i després un trasplant de mèdula, un trasplant de mèdula autotrasplant. Clar, era una situació bastant complicada. El que passa que darrerament, fa poc temps, com vam comentar qualque vegada aquí, la van operar de linfogènesis, que m'explicaré, perquè la paraula aquesta vegada no saps bé què és. És per millorar el braç, aquest que tenia, que li queda per millorar els ganglis, que li queda un braç molt inflat, que li fan un trasplant de ganglis de la zona de cingle i li posen davall a la xella, davall el braç. Vull dir que aquí, i bueno, sembla que ha anat molt bé, i això, en aquella època, una vegada que hi hauria aquesta tècnica, això haguéssim pensat que era ciència-ficció. Això és una cosa que fa més de 3 anys ja que ho estan fent, i la veritat és que, com deia un company meu, la cirurgia avui en dia no té res que veure fa uns anys endarrere.
Yeah. Sí, per cosa, però fa uns anys, quan vos va passar a vosaltres, la veritat és que quan te deien que tenies càncer, supos que el món te queda damunt.
Sí, la veritat és que t'acaba damunt, sobretot a la persona que ho
clar,
té.
Lògic.
Però, bueno, el metge va dir, sí, això és així, però la solució és aquesta. Pam, pam, 3 solucions, que era radioquímio i trasplant de mèdula. Sí, trasplant de mèdula, com ho van dir això, van dir, bueno, però clar, és que hi havia 12 ganglis afectats i si no feien trasplant de mèdula era clar, complicat de solucionar.
Molt bé. I no només és càncer de mama o càncers més greus, sinó que qui més qui manco, qualque pòlipo li han trobat qualque vegada, que si ets a troben a temps no passa res, però si no es detecten sí que poden derivar en coses més greus. Per això, la prevenció i la informació és importantíssima.
Ah, exactament, Miquel, el que deus tu. La prevenció, prevenció i prevenció. Perquè a vegades, per molt que prevequis, te sol sortir, te salta la llebre que diuen els forasters, quan menys t'esperes.
Molt bé. Perfecte, José. Res, moltes gràcies. Demà divendres de Ballarro Ciutadella, em sembla que sí que te veurem en persona.
Sí, no? Vinga, demà mos veurem a Ciutadella al migdia.
Perfecte.
I es vespre mos veurem a la Minerva
amb
el dia de la sonrisa.
Hem anat tots sempre ràdio, vull dir que en altres no mos vindrà de nou perquè sempre estem contents. Gràcies, José. Bon dia, adéu.
Adéu, bon dia, adéu.
Cada dematí em costa aixecar-me, dutxar-me i agafar el cotxe per anar a la feina. Però saps que em costa més de tot trobar un lloc per aparcar. Som en Joan i tenc mobilitat reduïda. I vull demanar-te que, per una vegada, no et posis al meu lloc.
Govern de les Illes Balears.
Segons l'Agència Estatal de Meteorologia, aquesta és la previsió meteorològica per les properes hores, fins a les 12 d'avui vespre. Cel ennuvolat o cobert amb pluges acompanyades de tormenta que poden ser localment fortes, temperatures nocturnes que pugen lleugerament i diurnes que davallen. Vents del sud-oest variables. Tenim pluja i tormentes per demà també. Les temperatures màximes que davallen, 22 graus de màxima a Mol, 21 a Ciutadella, mínimes de 19. I dir-vos una cosa que, a més d'escoltar molts per la ràdio i per internet a la pàgina de COPE o qualsevol aplicació, en aquests moments també estem transmetent en directe l'àudio a través del Facebook Live. Si aneu a la pàgina de COPE i cliqueu damunt la transmissió en directe, us podreu escoltar també per el Facebook, és a dir que estem ampliant canals de transmissió i l'ho de veure'm-nos en directe també en vídeo està al caure, el que passa que haurem de contractar una maquilladora perquè tot el personal de la casa ha sortit ben polit i ben llustros. Les 12:31.
Durante 20 segundos este altavoz usará la energía suficiente para que Carlos anime a su equipo mientras sale a la cancha. Por eso, en Endesa, queremos unirnos a todos los partidos que hoy se jugarán con el mismo objetivo, emocionar. Porque cuando abres tu energía, la vida se transforma. Endesa.
Avui dia 19, dia mundial contra el càncer. Demà tenim a nosaltres la presidenta de l'associació ALBA, Ana Cristina Fernández. Molt bon dia.
Molt bon dia.
Cristina, teniu alguns actes específics avui, aquest dia, per commemorar aquest dia, per conscienciar la gent?
Sí, mira, hem estat a l'Ajuntament que hem penjat la banderola del Dia Internacional, hem estat en el Consell Insular també penjant una banderola i ara estem a l'hospital amb una taula informativa i alguna llegirem el manifest de la Federació Espanyola contra el càncer de mama.
Suposo que lo important i el que es fa més incidència és en la prevenció, no? Si hi ha prevenció, és molt probable que es pugui arribar a una solució d'una gran part dels problemes, això?
Sí, la prevenció i el diagnòstic precoç són fonamentals, perquè afortunadament estem en un tipus de càncer que si s'agafa amb temps, pues, té moltes possibilitats de ser curable. Llavors, les dues coses són importants, o sigui, la prevenció i també aprendre a fer el diagnòstic precoç, autoexploració les dones per poder-ho detectar temps.
Des d'ALBA feis una feina molt important, no?, durant tot l'any de donar informació i de conscienciar la gent a través de xerrades i presència a diferents centres educatius, no?
Sí, sí, impartim un taller que és precisament aquest, autoexploració de mama per a la prevenció precoç del càncer de mama. I també a vegades pensam, no, que potser les nenes i nens dels instituts encara són molt, molt petits, però sabem que això després arriba a les famílies, a les mares, a les germanes grans, i és important aquesta prevenció.
Molt bé. Tota la gent que estigui interessada en tenir més informació es poden atracar a ALBA. M'ho recordes, algun telèfon, alguna direcció?
Sí, el telèfon de contacte, el fixe, és 971-35-21-56, el mòbil que està a les 24 hores en marxa és 676-979-110.
Molt bé. Quins horaris teniu de...
Nosaltres estem en el local tots els dimarts de 6 a 8 al carrer Sant Josep número 5.
Molt bé, perfecte. Avui que vespre teniu alguna cosa més, alguna activitat?
Mira, avui no, nosaltres sortirem dissabte matí al carrer de Ses Moreres a la taula informativa.
Perfecte, idò, molt bé, que continuï amb aquesta tasca de conscienciar i d'informar la gent. Cristina, gràcies i molt bon dia.
Moltíssimes gràcies.
Gràcies, bon dia.
Adéu. Adéu.
A la construcció, qualsevol accident és de vital importància. Per contribuir a la reducció d'accidents laborals, suma fins a zero. Fins a zero accidents. Suma avaluació de riscos, planificació de les mesures preventives, formació i vigilància de la salut. Integra la prevenció a la teva empresa perquè a la construcció l'objectiu sigui zero. La salut laboral és un dret. Reduir la sinistralitat, una obligació. Conselleria de Treball, Comerç i Indústria. Govern de les Illes Balears.
A Es Matí de Menorca, s'afirma de Joan López Casasnovas.
Em comenten que una exalumna meva, d'allà pels anys 80 del segle passat, mireu si en som de vell, em retreu per Facebook que en aquell temps a classe una vegada els vaig posar l'estaca de Lluís Llach i que això podia ser motiu d'acusar-me de doctrinar els alumnes en classe de llengua o de filosofia, que llavors també hi vaig fer classes. Avui, que estic retirat, tot això em cau molt en fora, però pens en quin sentit podia jo haver emprat didàcticament l'estaca. Allò, si tu les tires fort per aquí, si tu, i tu les tires fort per allà, segur que tomba, 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 ben corcada deu ser ja, o bé ens podrem alliberar, com diu Lluís Llach. Idò, dins una didàctica de ses metàfores i dels símbols, l'estaca, a on estem tots lligats, era una transposició d'una realitat que en el seu moment, és a dir, estem parlant de finals dels anys 60, no es podia anomenar per mort de la censura. Temps de manca de llibertats, de dictadura. Record també que per evitar una paraula tabú, un altre cantautor, en Quico Pi de la Serra, deia carbons en tos del mot recte i directe que tothom se l'imagina. Es tractava de superar un tabú, una paraula prohibida, cabrons, per un eufemisme, carbons, carabons. La remor que venia del fons de la mina, enteneu, la mina volia dir que estàvem davall terra, sense poder sortir a la llum del dia per manca de llibertats. I la metàfora de la mina de carabó, carabó negre, com la nit, la negra nit de les dictadures, longa noite de pedra, en el poemari de Celso Emilio Ferreiro. Bé, tot això eren exemples cercats? Sí, estimada alumna. Com cercats eren en aquells llibres de text els exemples innocus de metàfores, per exemple, de tus lágrimas son perlas que caen al mar, tus pechos cántaros de miel, lo que me solivellen, com deia aquella cançó Primetime, o bé tus labios de rubí, per explicar que eren vermells. Però, ja ho veig, a mi em sembla més ètic recordar que just feia 10 anys, en aquells anys 80, veníem d'un temps de greus intoleràncies i d'assassinats i de terrorismes d'estat i no d'estat, que emprar innocues expressions que moltes vegades amagaven més que no deien. Les professores i els professors expliquen els programes oficials, los tropos, metonímia, sinècdoque, metàfora, i ho expliquen perquè són persones i les seves actituds també es manifesten dins i fora de l'aula i, evidentment, comuniquen tant pel que diuen i fan com per allò que no fan o per allò que callen. Però adoctrinar és una altra cosa. És no deixar raonar, no permetre la crítica, reiterar dogmes que passen per veritats indiscutibles una i altra vegada. Es fer repetir de memòria textos o oracions incomprensibles. No, adoctrinar es ben bé una altra cosa. Avui, la política no ha d'entrar a les aules, o sí que hi ha d'entrar d'una manera objectiva. Els mestres, com a professionals preparats, en general no expliquen ja res semblants a èpiques nacionals, fetes d'herois, relats imperials, formació de l'espíritu nacional o il·lusions més o manco místiques. Jo no hi sé trobar fanatisme amb aquell qui canta Cargol treu bany i puja a la muntanya, tot i que sempre hi haurà qualcú, qualque mentalitat, que veurà aquí una metàfora d'allò que no es pot dir d'una altra manera. Bé, explicar, per exemple, els límits territorials de la llengua catalana i el seu model de registre culte al costat de les peculiaritats de cada parla, o bé provar de desfer el mite de Don Pelayo i la Reconquista, que és un mite. Un professor que pondera els seus alumnes el tresor de la literatura espanyola té el dret de pensar també en el que es perden aquells qui mai no han parlat d'Ausias Marc, de Maragall, d'Espriu, de Rosalía de Castro o Celso Emilio Ferreiro. I si el govern actual arracona dels programes curriculars matèries que, com la filosofia, ajuden a formar un pensament crític, deu ser perquè el relat del poder no es qüestioni. En el fons, no ens hem mogut gaire d'aquells temps decimonònics en què un ajuntament debatia la conveniència o no de crear una escola pública i l'alcalde, que era gran terratinent i a més compte per més senyes, contestava perplex la petició del pedagog, d'un il·lustre pedagog, posem que era Joan Benejam, i li deia: però així els pagesos aprendran de llegir i escriure. Bé, llavors no hi havia televisions.
A Es Matí de Menorca, s'afirma de Joan López Casasnovas.
FM, Cope Menorca.
Tria la teva opció. L'Ajuntament de Ciutadella organitza una nova edició de la Fira d'Ensenyaments Superiors. Hi participen 31 entitats, entre universitats, escoles superiors i altres centres. La fira estarà oberta al públic a la sala multifuncional divendres 20 d'octubre de les 5 a les 8 del capvespre i dissabte 21 al matí de les 10 a les 2. Visita'ns, informa't i encerta amb el teu futur.
S'espai des de Fundació Rubió Tudurí per donar informació de les seves activitats. Fa pràcticament uns dies, des de dia 11 d'aquest mes d'octubre i fins dia 7 de gener del 2018, a Can Oliver es podrà veure la col·lecció Mongofre, la col·lecció de les meravelles, quadres, objectes del fons personal del doctor Fernando Rubió i Tudurí. Una exposició de la qual n'és comissari en Carles Jiménez. Carles, molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
Moltes meravelles en aquesta col·lecció?
D'un i do les meravelles que hi podem trobar. És difícil fer una selecció, perquè evidentment s'ha hagut de fer una selecció. Són molts els objectes que hi ha a Mongofre i una mica la idea era recollir l'esperit de Mongofre, aquest esperit d'una casa plena d'objectes que van acompanyar la vida d'en Fernando Rubió i que, com li havia dit una vegada Francesc Cambó, era la manera de viure d'una manera més rica i més joiosa, no? Envoltat de coses hermoses o interessants o curioses. Uh-huh.
A partir de que te van dir d'organitzar aquesta exposició, quin va ser el teu criteri per tal d'organitzar i de seleccionar els objectes que es poden veure a l'exposició?
Bé, bàsicament el criteri va ser, primer es va partir de la Pinacoteca, de la col·lecció de pintura. Doncs en aquesta col·lecció de pintura hi ha obres importantíssimes i era, diguem-ne, que havia de ser una mica el leitmotiv de l'exposició. Però, clar, tampoc podíem oblidar que hi ha altres col·leccions de Mongofre que també tenen molt de valor i per una qüestió d'espai, perquè, clar, Can Oliver té les seves unes limitacions d'espai, es va fer una tria i ens vam centrar en objectes de plata, de mala ecologia i de cartografia i ceràmica, fent una selecció de totes elles.
Quines coses són les més curioses que es poden veure en aquesta exposició?
Jo destacaria, hi ha moltes coses interessants, però jo destacaria, per exemple, la magnífica col·lecció de malacologia, de la qual se'n presenta una part només. En aquesta col·lecció de malacologia hi ha petxines interessantíssimes. També en la col·lecció de ceràmica hi ha dos plats de la sèrie de la corbata del segle XVIII, plats de ceràmica catalana, que també són interessantíssims. I dins de la secció de cartografia també hi ha alguns plànols del Port d'Amor que són força valuosos.
M'ho havies dit de la secció de la Pinacoteca, però que aquí, per qüestió d'espai, no la podrem veure. Tenia un bon criteri artístic, el doctor Rubió, a l'hora d'adquirir obres, o era una miqueta eclàctic, que triava una mica de per aquí i per allà?
A veure, Fernando Rubió, jo entenc que no va ser un col·leccionista diguem-ne, en el sentit clàssic, un col·leccionista que tingués un criteri molt determinat o un... Ell es guiava bàsicament per un gust personal, generalment bastant eclèctic, i també es guiava per els seus amics i pintors amics, entre altres en Pere Pruna, perquè va ser el seu protegit durant molts anys, i llavors amb ells, bueno, ell es deixava assessorar per ells, però el fet és que va tenir bon ull, perquè en l'exposició de Can Oliver es poden apreciar molt bones obres del que és l'Escola Catalana de Pintura del segle XX, i després amb uns quieses de magnífics, per exemple. És a dir, jo diria que de forma inconscient Fernando Rubió va crear una col·lecció molt variada, però que amb el temps, amb els anys, ha guanyat un cert valor.
Molt bé. Tu diries que el conjunt d'objectes que es conserven a Montgofre i que es podran veure en aquesta exposició són realment importants dins de la nostra illa de Menorca?
Bé, jo diria que n'hi ha alguns que sí, d'altres que no tant. La Pinacoteca, per exemple, a mi em sembla que té força i molt d'interès. Hi ha obres molt interessants. I jo crec que una de les coses que potser té més valor dins del que és Menorca és aquest tipus de col·leccionisme que va practicar en Fernando Rubio, no? Aquesta idea de la Cambra de les Meravelles, perquè en aquest sentit és un dels pocs exemples que hi ha a Menorca sobre aquesta manera d'entendre el col·leccionisme. I això sí que porta valor en aquest sentit, perquè és bastant únic a Menorca. Hi ha alguna col·lecció més sota aquest nom de col·lecció de les Meravelles, però la Fernando definitivament té interès per això.
Molt bé. I de fins dia 7 de gener de l'any que ve, del 2018, a Can Oliver de Montgofre, la col·lecció de les Meravelles, quadres, objectes, desfons personal de Fernando Rubio. Carles Jiménez, moltes gràcies per haver-nos fet una pinzellada de lo que es pot veure en aquesta exposició. Moltes gràcies, bon dia i fins una altra.
Moltes gràcies a vosaltres.
89.6 FM, Cope Menorca.
Colònia t'ofereix productes senzills i transparents que s'adapten a tu, a la teva família i al teu negoci. Informa-te'n a les oficines d'Amó, a plaça Bastió 5, Ciutadella, a l'avinguda Jaume el Conqueridor 16 i a la Llor, carrer Ramal 9. Comerç just amb el patrocini de Colònia, Caixa Pollença, l'única caixa d'estalvis de les Illes Balears.
La xerrada s'inici dels cursos de reforç escolars i els centres oberts. Xerram en Marc Pons, que és referent del programa d'inclusió social de Càritas Diocesana de Menorca. Marc Pons, molt bon dia.
Hola, bon dia.
Molt bé, els cursos que comencen, en aquest cas comença el servei de reforç escolar dirigit als lots amb dificultats d'aprenentatge que realitza diferents parròquies de la nostra illa i que ho fan voluntaris tot.
Sí, el projecte de reforç escolar, com bé dius, és per a lots amb problemes d'aprenentatge que tenen dificultats per poder accedir a un altre servei que els pugui ajudar amb aquest reforç. I ho feim des de diverses parròquies de Silla amb voluntaris que dediquen un temps, unes quantes hores a la setmana, per ajudar en aquests lots.
Quantes persones, quantes lots poden arribar a passar durant un curs per aquest servei?
Em poden arribar a passar bastants, el que depèn bastant de poder tenir un nombre de voluntaris adequat, perquè clar, cada voluntari pot atendre a dos o tres al·lots, a la vegada més al·lots, després ja l'atenció ja no pot ser tan personalitzada.
Clar.
Per tant, en funció del nombre de voluntaris.
Sí. Per tant, és important que aquí hi hagi voluntaris, i els voluntaris m'imagino que es poden dirigir a cada parròquia o a Càritas de cada població, no?
Sí, exactament. Vull dir, el voluntariat moltes vegades surt de parròquies, perquè el reforç, com que està ubicat a diferents parròquies, moltes vegades dels mateixos grups parroquials ja surt gent amb aquesta inquietud, no?, de poder ajudar
amb
per donar aquest reforç en els al·lots.
Exacte. A més de servei de reforç escolar, també estan oberts els centres oberts d'Esbarracó de Ciutadella i de Sant Francesc de Mol, que són centres per fills i fietes per adquirir hàbits saludables a través de soci i estès lleure. També, quantes joves poden participar cada any en aquests centres oberts?
Bueno, cada centre obert té unes 30 places, però poden arribar a ser més, perquè com que si no venen, no assisteixen cada dia, el que feim és poder oferir a més gent, i que cada dia pues, hi hagi una vintena de lots a la vegada. Per tant, pot haver-hi pues, com a 40 o 40 i alguna de places en l'any.
I quines activitats es fan en aquests centres?
Bueno, en els centres oberts, per una banda, es fa també reforç escolar, es dona aquest suport en tot el tema d'estudis acadèmics, i per una altra banda, pues, es fan activitats d'oci i temps lliure, per, bé, com deies, per treballar l'adquisició d'hàbits saludables, i es fan activitats diverses, ja pot ser manualitats, activitats dins del centre que estiguin orientades, per exemple, quan ve Nadal, quan ve Carnaval o la Setmana de Pasco, o altres activitats també fora del centre, esportives, també intentant combinar activitats municipals de centres que hi ha en els diferents ajuntaments.
I aquestes activitats et fa Càritas, diguem, per al seu compte o també teniu col·laboració amb els centres educatius?
Les activitats et fa Càritas, però, clar, la derivació moltes vegades ve de centres educatius o de l'equip d'orientació pedagògica, per tant, es contacta amb les escoles per al seguiment d'aquests al·lots pues, intentant mantenir, intentant fer.
Molt bé. Perfecte, idò. Barracó de Ciutadella està a la plaça Jama, número 1, i el centre obert de Sant Francesc, a la plaça dels Monestirs, sense nombre de mo, a Sant Francesc. Molt bé.
Sí.
Res, molt d'èxit, i que tot vagi molt bé en aquests cursos que comencen, i res, i que tots els lots que hi passin, que en treguin profit d'aquestes iniciatives.
Sí, moltes gràcies.
Gràcies, Mar, molt bon dia, fins
una
altra.
Vinga, molt bon dia. Adéu.
Amb els fons procedents dels comptes de l'estalvi ètic, Colònia financia les teves iniciatives d'agricultura ecològica, energies renovables, gestió del patrimoni natural, defensa mediambiental. Comerç Just, amb el patrocini de Colònia, Caixa Pollença, l'única caixa d'estalvis de les Illes Balears.
Cada dematí em costa aixecar-me, dutxar-me i agafar el cotxe per anar a la feina. Però saps que em costa més de tot trobar un lloc per aparcar. Som en Joan. I tenc mobilitat reduïda. I vull demanar-te que, per una vegada, no et posis al meu lloc.
Govern de les Illes Balears.
La sintonia, com us indica, que en deixarà amb Antoni Pots Fuixar. I durant unes setmanes, en tos d'escolta-lo els dimecres, l'escoltarem els dijous, perquè els dimecres, a l'hora habitual que escoltàvem Antoni, tenim un programa de l'Agència de Turisme de les Illes Balears. Us recomanen que hem de viatjar entre illes perquè tenim coses molt guapes i està molt bé. I Antoni, que també està molt bé i mos conta coses sempre molt interessants, l'escoltarem els dijous. Toni, molt bon dia.
Molt bon dia,
tinguem. Idò, vinga. Res, avui xerrem d'un tema ben interessant, de paraules que s'estan perdent, perquè tu me dius que me contaves, abans d'entrar en directe, que vas xerrar amb una mestra d'escola, que, amb un treball que fan a escola, que abans, a vegades, per qualificar, per dir tal o qual cosa a una persona, empraven paraules determinades. Paraules que moltes d'elles s'han perdut, no?
Exactament, que moltes s'han perdut manca una, i a més segons el professor, que jo me l'ha semblat molt interessant, que és aquesta que tenim el costum, i que és una herència de moltíssim d'anys, ets un cap d'asa, o és un cap d'asa.
Sí, sí.
Hi havia el costum, i encara hi ha, però que dins el col·legi, dins l'escola, que jo crec que és aquí on se té que comentar totes aquestes coses, els noms antics i no noms antics, va dir aquesta professora que aquests noms que teníem, que avui ja seria major encara que el qualque vegada, perquè ja, per exemple, aquest és un bagot, aquest és un xampuix, aquest és un tarratano, aquest és un endalet, aquest és un esquinet.
Sí, sí, sí.
Tot això avui diu ja, mare, aquesta professora, que això s'ha anat perdent. Mm-hmm. Però que n'hi ha una de paraula, de frase, que no s'ha perdut, que és ets un cap d'asa. És un cap d'asa.
Aquesta encara l'hem esdendalat i masquinat, això encara me sona, però sí. M'imagino que en els joves no els sona per res.
No, perquè per un jove, potser, pues, avui és molt important de dir, mira, aquest és un bon tio, eh? A sa final, aquesta paraula, a sa final, m'agrada dir sempre molt, a sa final, aquest és un bon tio, mm-hmm. o no?
Sí.
Hi ha altres coses. Però el tema aquest de que és un... Ets un candasa, bé, perquè un alumne va dir a un altre, tu ets un dasa, ets com un asa d'Abram. Ets un candasa d'Abram. I això, la professora me va deixar com descol·locada, això d'asa d'Abram. Eh? Sí. I això és el que m'agradaria, el que volia explicar. Que és un asa d'Abram o que no és un asa d'Abram. De totes maneres, també m'agradaria que com m'ho pogués explicar. De vegades, Joan López, que és l'home que pot explicar. Per què ens dirigim sempre en això? Ets un cap d'asa. Per exemple, podríem dir, ets un cap d'un cavall o ets un cap d'un cavall, no? Ets un cap d'asa. Que tenen els ases perquè s'han de posar en bé.
Sí, tenen moltes coses perquè també solen dir a vegades ets caparruc com un asa.
Exactament. Sí. I també solen dir, o solen dir, ets un asa, o és com un asa vestit, o ets un asa vestit. Bé, mira, un asa, senzillament, i encara se diu que ja n'hi ha molt pocs, són en aquests animals que són sencers. Un asa de bram, són aquests animals que servien per reproduir, per la cria, per les cries. Mm? I en aquell temps n'hi havia molts, perquè, bueno, al camp només hi havia animals, que hi havia fills. Fills d'ases, fills d'egos, fills de someres i fills de cavalls. Per tant, un asa de bram, el que sí que tenia, molta diferència amb un altre asa que no fos de bram, que volia dir que era un asa sanat. Els ases de bram, el que sí que tenia era que eren molt més agressius, bastant més agressius.
Sí, sí.
Havien de tenir un cuidado especial, i, bueno, pues, sí, com que servien per cria, pues, una persona tota sola no els podia
manejar.
Dominar. Mm. I llavors hi havia una cosa molt, molt curiosa, i és que aquest nom d'Asa d'Abram, també se manifestava perquè contínuament, quan anaven pel camí, bramaven. I amb això hi ha una petita anècdota en aquell temps que els al·lots duen la llet en el poble, a moltes temporades. En una ocasió, una jove, ja deixant la garganta, ho sé perquè encara viu, era una morganta. Bueno, tenien un immorat, tenien un immorat que anava un pas darrere, justament on va trobar que anava a peu. I ell va dir, bueno, no podia pujar això darrere a les anques de l'asa. Això li deien col·locar a les anques.
Sí.
Es col·locava darrere, no?
Sí.
I, bueno, van començar a xerrar i com que encara no havia xerrat massa, ell tenia ganes de lluir a la lota, bueno, vam veure si podien anar junts, sí, o si podien començar a festejar. Però tantes vegades va bramar l'asa, aquesta senyora que és molt gran, però que va ser aquí, ho va sortir, que cada vegada que ell li anava a dir una cosa, bueno, que no trobo que l'asa se posava a bramar. I un asa, quan brama, quan hi qualque en damunt, són molt incòmodos, perquè
sí.
Se mou tota
sossa. Sí.
I per tant, bram molt fort. I ella m'agrada que la conversa quedava interrompuda, que es van haver d'aturar i que fas un obre baix per aclarir quatre coses. Mm? Mm-hmm. Això és un poc la diferència que hi ha entre els ases de Bram i el nom aquest d'ase de Bram,
sí, sí.
Que són ases sencer, que servia per cria, i sí, era bastant agressiu els ases d'aquest temps, i de tenir un cuidado
sí,
especial.
Sí, sí, sí. Eh? Sí, sí.
Ara, estem indicat que sempre aquest nom de que ets un cap d'ase, això m'agradaria que qualcú m'explicàs això.
Idò.
Perquè és un cap d'ase.
Ho demanarem en Joan López. Jo record que a vegades ell ha xerrat d'aquestes expressions que emprem i que tenen que veure amb animals. No sé si aquesta en concret l'han comentada mai, però no passis pena que dilluns li donarem això de ser un cap d'ase a veure d'on surt i per a què s'empra. Sí, sí.
Ho farà. Sí, perquè sembla que s'ase es pagano de tot, no?
Sí, 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 sí. Sí, sí, els ases són exemple de... Sí, exacte, quan volem qualificar una persona en coses negatives, no sé per què els ases han de sortir sempre, mesquins. No?
Sí, i precisament és un ase, els ases són uns animals nobles, són uns animals que, segons els entesos, són intel·ligents, uh-huh. I per tant jo crec que no es mereixen moltes vegades el que
Sí, sí, molt bé. Ai, Rosido.
Les ases servien per fer, no col·locar d'ases, per setjar d'ases. O sigui, les dones del poble se reunien i anaven al toro amb asa.
Sí. I les dones, quan anaven del tonasa, del tomaig o del toncavall, sempre col·locaven en les cames cap a una banda, no aixencades damunt l'animal, no? Sí, sí.
Exactament, com allò li deien col·locar de dona.
Exacte, col·locar de dona, sí. Que quan girolotes, les bicicletes, a vegades, hi havia les bicicletes d'home o les de dona, i si dues a qualque amiga darrere, sempre estil dona, en les cames cap a una banda.
Aquestes coses estaven pensades en aquell temps, perquè aquesta postura, bueno, no donava lloc a que poguessin veure les cames.
Exacte, sí, sí, no, mira, avui en dia això estaria molt mal vist perquè tots han de ser iguals i tots han de col·locar ben igual, sí, sí.
O davant de darrere.
Toni, dilluns, idò, estic al tanto a veure com us conta Joan López sobre això dels ases i dels cap d'ases, a veure com us conta.
Exactament.
D'acord. Toni, gràcies i molt bon dia. Fins dijous que ve. Adéu.
Adéu.
COPE Menorca.
Estar informado.
La 1:03, això és la COPE, és el matí de Menorca, que continua fins a 1:30 en la tertúlia de cada setmana, de cada dijous, en directe a través de la COPE, i avui també proves en directe a través de Facebook Live, només àudio. Llavors, d'abans que es dia que han de sortir amb imatge, faran venir una maquilladora. Vinga, començarem saludant els tertulians que ens acompanyen, els dos Vicents. Vicente Cajuso, buenos días.
Hola, buenos días.
¿Qué tal, cómo estamos?
Fantástico.
Fantástico. Hombre, el día hoy no acompaña, pero bien. ¿Eh?
Bueno, depende para qué. Para estar al lado de la chimenea, la barbacoa,
que no es el caso. No es el caso a esta hora. No es el caso. No. Molt bé. Vicent Arocas, bon dia.
Bon dia.
Què
bon
tal?
Dia.
Bé tot?
Bé, fantàstic, després d'aquesta pausa de vacacions que hem tingut.
Sí, exacte.
I preparat ja per anar a cercar els clatassans després
sí?
De la pluja.
Exacte, que plogui. Ja mos diu, a veure si Miquel Ponsatí ve, a veure si ell, com pas que és bon cercador, a veure si mos diu els puestos bons.
Exactament, ja mos diguin allà on hem d'anar.
Exacte, sí. Encara que jo som més menjador que cercador. Jo no sé si no sé vosaltres. Sí.
Jo també m'apunto en això.
Sí, a mi no m'hace falta que me diga los sitios, no, que me traiga les setes.
Sí.
Bueno, sí, exacte. Sí. Bueno, diuen que té la seva gràcia anar a cercar escolta sangs.
Si en trobes, perquè si no és avorrit, és quan nenes raons, és que la màxima...
És que no se van fatal.
Bueno, vosotros les buscáis i jo les cocino.
Molt bé, fantàstic. Almenys tu tens bona mano per a la cocina, creo.
Sí.
Molt bé. Vinga, temes molts, jo què sé, si comencem per lo de secotasses, en les puretes que han anat destinats, l'atzareto que amplia activitats, events, bodes i qüestions d'aquestes, turisme de la tercera edat, les diarrees dels inglesos que ara ens sortiran cares a partir de les multes que posen, no sé.
Ja,
sí, sentíem això que van imposar un jutjat britànic precisament multes a persones que havien fet denúncies falses sobre aquestes qüestions que vos preocupaven tant en els hotelers, sí, perquè la veritat és que hi ha un munt de qüestions que estan damunt la taula que si no els esbaixen...
Bueno, jo sempre he dit diverses vegades que quan jo me'n vaig anar em vaig deixar una de diarrea de que ja estava per més de 60.000 euros.
Ja.
No sé com haurà quedat, no? Però
bueno, si s'aplica la jurisprudència...
Ha estat una vergonya fins ara perquè també és vera que la llei inglesa apoia molt a tots els seus ciutadans amb aquest aspecte, no? Però han arribat ja un moment que ha estat un poc d'escàndol i aquest grup d'advocats d'Inglaterra, juntament amb el grup de Palma, pues ja han pogut esbrinar que, per exemple, dos matrimonis, i això servirà moltíssim, perquè ja els han condenat, vamos, 9 mesos de presó i 15 mesos un altre, i a més una multa.
Una forta multa.
I a pagar tots els gastos i tot això, no? Bueno, això posarà alerta... en el resto, ¿no?
Es que yo creo que era un tema, porque además iba un aumento, entonces que cada vez pues te timen y estafen y por encima vayan aumentando, pues yo creo que era hora de poner fin a esto. Y bien por las autoridades inglesas, porque hasta ahora miraban un poco para otro lado,
claro.
Pero no sé si ha sido gracias a la buena gestión del gobierno español o a lo mejor algo la han tenido que dar a cambio, pero era necesario que pusieran remedio a esta estafa que venía en aumento. Además que de timo pues te sentías, yo si fuese hotelero, que no lo soy, pues me sentiría pues que me toman el pelo,
claro.
porque además eran cosas que no tenían sentido. Ahora lo que es normal que te pidan certificado médico de ese día y un médico español, no que cuando llegas a Inglaterra vas al médico y dices, mira, allí estuve de diarrea y tal. No, por favor. Y hasta ahora, pues, Vicente, si no, que me corrija, pues lo que no hacían la denuncia aquí en el momento, esperaban a llegar a Inglaterra.
No. Y ellos, además, ya sabían cómo tenían que hacer, porque... Fins ara hi va haver molta informació que inclús se donava, hi havia gent que repartia folletets de grups d'advocats i a més te deien que bastava que anessis a la farmàcia i comprassis un producte diarreic contra la diarrea i ja
era una prova.
Ja era una prova,
sí,
no?
Sí,
i després t'anaves allà, sí, mira, vaig anar a la farmàcia i vaig tenir que comprar això, no? Bueno, tot això ja no serveix. I a més, és que simplement, cas per cas, te sortien de Baleares, de Canaris i de Benidorm, i alguns de la costa del Sol, però molt pocs. I a més, inglesos, allà on hi havia sempre, a inglesos, i hi havia... Ja va tenir que fer un informe bestial, perquè en aquell moment tenia 1.300 i pico de clients, no tenia cap, va tenir que passar un informe de la clínica Joaneda, que em van dir que en aquest període no van tenir ningú que anés per allà, que tenia mil i pico de persones i que no tenia ningú en diarrea, no? I això no va servir per res. I ara, bueno, pues, tot això l'hauran d'escoltar perquè efectivament els dos governs hauran dit, bueno, senyores, això no pot ser, i han d'arribar a un acord, i a més ho van... Va ser preparable, no? Ha estat preparable, no importa com vèncer la gent.
No, yo creo que estos derechos del turista, que si tiene algún percance o lo que sea, está bien que se cubran. Lo que no está bien es que nos estafen, porque es lo que dices tú, eran zonas muy concretas y donde había, digamos que comerciales del timo, ¿no? Es decir, usted puede reclamar y puede tener este beneficio y todo le puede. Había personas que se dedicaban a fomentar esto, que no era que saliera solo del cliente que viene a España o a Benidorm o a Mallorca, decías, tengo esta idea y voy a reclamar. No, no, había quien hacía de inductor para convencerle de que podía ganar dinero y este cambio pues se llevaba una comisión.
I a més hi havia un altre petit detall, i és que a tots els que veien arribar amb pulseres, que vol dir que estaven
tot inclòs,
tot inclòs, en aquests eres que anaven i li donaven el folletó perquè, miri, això és el que pot fer vostè i tal.
Bueno, a Miquel ha arribat amb el pendent d'esclata-sangs.
Ja ho he sentit, ja. Jo, cercador, ho som, però després tu no mos el diré.
Així de clar.
Així de clar.
No, no, si no es traies les setes, ja està.
Vols que jugueu esclata-sangs? Bueno, si plou, plou, i ens sobren a que nostra.
Ja ho veureu.
Que en durem.
Que, Miquel, com va?
Va bé, eh? Corregudes, i el poble està un poc por de cotxos.
Si quan plou passa el mateix, sempre, per si ho deia. I per molt també.
Si
no estem acostumats en aquest test, nosaltres. Però, estem xerrant de diferents qüestions. Ara xerraven d'aquesta diarrea dels inglesos, que sembla que han començat a aclarir-ho perquè han començat a posar denúncies i penes en els que estafaven d'aquesta manera. I una altra qüestió. Vicente, en Mahon, en el Lazareto, crec que van a fer bodes, eventos i tal. Jo comentava amb en José Barbé avui matí fa una estona que es porta molt. Serà com una espècie de part temàtic entre Silla del Rei, la Mola i Lazareto. Poden fer moltes coses, no?
Pues yo creo que son buenas iniciativas. Ahora se ha puesto en marcha un billete único, una tarifa única para visitar, o se va a poner para visitar los tres puestos emblemáticos del puerto de Mahón, como son Lazareto, La Mola y la Illa del Rey. Este es un plus. Y Lazareto, pues a mí me parece, mientras no nos cueste dinero a los contribuyentes, porque es ahora está titularidad pública y lo que están hablando el grupo de trabajo es saber cómo se gestiona. Yo creo que tiene que gestionarlo una empresa privada y tienen que hacer un estudio de viabilidad antes, no ideas, y que después el Consejo Insular, como ha pasado o pasa con algunos edificios o algún tema emblemático, que después hay que poner dinero año tras año. Se ha de buscar la manera de que esto sea rentable, que se autofinancie, y al mismo tiempo que los menorquines se le podemos sacar partido y los visitantes también, y se puede combinar la rentabilidad con fomento de la cultura, pues muchísimo mejor, pero yo creo que tiene que ir en ese sentido.
Sí, sí. Bueno, això ja, de totes formes, s'estava explotant ja fa
temps. Sí, sí, sí. Amplien una mica
i s'amplien. Sí. Jo crec que és una gran idea. L'únic que passa és que han de trobar un grup d'empresa, una empresa o un grup de persones que siguin capaços de tenir s'empenta de visió i econòmica perquè això sigui rentable i, com diu en Vicent, que no costi res, no?
Sí, sí.
I crec que se pot fer, perquè se vol fer un hotel, una residència, que jo no la faria, però vamos, jo faria un hotel amb un annexa, perquè si això va bé, està clar que hi haurà moments que si fas un event i tens un hotel, a lo millor no podries coir altres clients que te vendrien directe, no? Entonces, si tu fas un annexa, com hi ha hotels que tenen un annexa, pues pots atendre a les dues bandes, perquè això bàsicament ha de ser un negoci, no? No pot ser no pot ser un invent per perdre-hi dos bes, i que a més no mos costi res, i que si a més pot ser una petita injecció en el Consell d'un plus d'un dos bes
millor que millor,
extra,
no?
Pues millor que millor, perquè si m'apareix molt bé la idea de que el mateix operador pot sigui que tingui que explotar el bar, el restaurant, l'hotel, una residència que no acabava d'entendre molt bé lo de la residència.
Bueno, jo crec que serà...
Però sí que entén bé un annexa, no? I que és més fàcil, menys costós, i en un moment determinat, puntes, dos mesos de juliol i agost, altres fins de setmanes, a lo millor, que poden, l'hotel pot estar ple, pues, i a més hi ha d'haver un event, una boda, jo què sé, una convenció, una petita convenció, pues que siguin capaços de poder absorbir-ho tot de cop, no?
Però jo crec que tiene que estar en manos del mismo gestor.
Sí,
no,
sí, 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 que sigui
no
el mateix. Sí, no, el mismo
gestor. Otro el hotel...
No.
Jo diria només respecte a aquest tema que evidentment que això funcioni. Jo som sempre d'aquelles persones que m'agrada que les coses funcionin. De fet, me dedic a reparar coses que no funcionen i no me toca el remei cada dia. No? Per tant, que les coses funcionin i donin rentabilitat i tot això està perfecte. Que seria ja massa perfecte que això fos una gestió pública ben feta i que a nosaltres no mos costés res, això ja seria genial. Evidentment, com que això està demostrat en que això quasi la majoria de les vegades no funciona, per desgràcia, perquè de fet terrenys i zones que són públiques, convertint-les en privades, encara que siguin només per sus en principi, però bueno, deixa de que, bueno, de que tots públicament els puguem emprar sense cost. No? Però evidentment ja passes a les d'emprar amb un cost que evidentment és perquè evidentment se transforma en un negoci que evidentment, com no pot ser d'altra manera, és qui fa feina per mantenir allò, per aixecar allò i per, a més, donar alguna cosa a l'entitat pública que serà el Consell Insular, evidentment ha de treure alguna cosa, si no haurà de fer feina per ses ànimes i no li sortiran les d'ombres.
Si se fa, públic per començar, és difícil, perquè qualsevol explotació, no? jo dic aquesta explotació perquè sé que conec més, però qualsevol explotació, qualsevol negoci, sí. Quan se fa públic, la veritat és que no hi ha tants de professionals que sigui que passo de... I, a més, com és públic, no passa res. El mateix que dirigeix el tema, com no me diran res, com demanaré i ho podré...
Però com que és una verdadera llàstima, jo aprofito que els micros per poder-ho dir, és una verdadera llàstima que tot el que és públic s'hagi de dur d'aquesta manera, com que és públic, doncs, pues, bueno, mira, escolta, com que sí, quan mos faltin dubles, mos faran una injecció, presto tard, i si no ho deixaran caure, pues, i aquí no passar res. És a dir, de fet, del que m'estic queixant amb això, i de fet és el que ojalà amb aquest futur que tenim tan incert, que també a més aprofit per dir, m'agradaria que el públic se gestionés com el que es gestiona el privat, perquè de fet el públic és de tots i sembla que com que és de tots no és de ningú, i això no és així.
El públic, quan és solament un negoci que no hi ha competència, possiblement sí que pugui anar bé, però en el final perquè en el final tothom se relaja. I d'una cosa que en el principi a lo millor té un futur de profit i de guanyar d'obbes, perquè tots els negocis han de guanyar d'obbes, i si no els han de tancar, públics o privats, és igual. En el final se relaxen. Quan entran dins un negoci que és de competència brutal, i tractant amb personatges de vegades... Per negociar contractes, per negociar tot això, això han de ser professionals. Ha de ser una empresa ja solvent.
Ja, però ja hi hauria d'haver mecanismes, perdona Vicente, però ja hi hauria d'haver mecanismes a nivell públic perquè les coses que es duen a nivell públic hi hagués uns incentius en els qui són els qui ho duen, perquè aquests incentius faguessin que les coses funcionessin com a l'estil privat. No? I de fet, ni d'aquesta manera en el públic fos per engreixar segons quines butxaques dels privats que són els més influents, que al final tot acaba amb els privats més influents, el que es pugui però que se dedica cap al privat, i que el públic se gestionés com s'ha de gestionar i no de la manera que s'ha gestionat fins ara, i per això tenim el que tenim. I això és del que m'aqueix, perquè m'aqueix un poc... Estic molt queixós darrerament,
sí,
saps què vull dir?
El negoci te va bé, tu.
No és a nivell privat, no confonguem els termes.
És a nivell general.
Estic queixós del que us està passant a Espanya i estic queixós de...
Tu te fas independent del teu en el teu negoci
i
que funcioni.
Evidentment.
I que te doni de menjar a la teva família. Ai. I poden anar al cine cada setmana.
Evidentment.
Bueno, ja, va bé.
Molt bé. Escolteu, Vicente, no sé si querías añadir alguna cosa.
No, si acaso, bueno, ja ha quedado claro el tema de que Miquel es partidario de la gestión pública si funcionara, pero solo me queda decir que como no funciona todo lo lo que es establecimientos, negocios o empresas gestionados por la administración, no he visto ninguna que funcione, excepto la que tiene una exclusiva, que entonces tienes que pasar por allí sí o sí, además al que precio que te ponga. Lo demás, cuando está en la libre competencia, en el libre mercado, no funciona.
Totalment d'acord, Vicent, totalment d'acord, és a dir, estic al costat teu.
Por lo tanto, pues mal que nos pese, tenemos que darlo a gestores privados, y mira, si saca beneficio, pues muchos también han invertido. Y bueno, ya si me dejáis, cambiando un poco de tema, pues hablaremos un poco del comercio de Menorca.
Venga, que hacéis unos talleres y unas campañas de promoción para que compremos en el comercio de la isla, ¿no?
Exactamente. Yo quiero, como decía muy bien Miquel, antes de aprovechar la oportunidad esta que tengo un micrófono delante o una cadena o una emisora, pues para hacer un poco de pedagogía y mentalizar, si cabe, a los consumidores, a los clientes de Menorca, la necesidad de comprar en el comercio local, en el comercio de Menorca. Y recordar que para el próximo 2 de noviembre tenemos una charla en el Ayuntamiento de Mahón sobre el comercio urbano, que será pues muy interesante para que todos nos concienciemos un poco, aparte de los talleres y conferencias que hemos hecho ya en Ciudadela, Ferrerías, y cursos para potenciar los canales de venta actuales, como son las plataformas, las redes sociales, etcétera. Uh-huh. Y ahora ya lo que vosotros queráis.
Sí, fíjate, hay una de las docentes de uno de los cursos que se van a hacer el día 25-26, que ella se llama Laura Marte y trabaja en una empresa que se llama Andrómeda. De altos vuelos, ¿eh? Bueno, hay talleres como presentar los regalos de forma creativa y luego conceptos básicos para la gestión de las redes sociales, que es muy importante hoy en día, además de esta conferencia que nos decía Vicente, que son retos del futuro del comercio urbano. O sea que hay que intentar comprar en los comercios cercanos, porque, bueno,
sí,
si son de aquí la faena, no es como a respedito.
Y al mismo tiempo, lo que digo yo, también no hemos de pretender fomentar el comercio local, hemos de ser competentes y competitivos, y hemos de mimar al cliente y cuidarlo y seducirlo. Quiero decir que esto también, y luego buscar nuevos canales de venta, porque como todos sabéis y todos sois gestores o si no conocéis muy bien la manera de gestionar, pues la manera de vender ha cambiado mucho. No es igual vender hoy que hace 20 años. Entonces hay otros canales de venta que creo que el comercio de Menorca y el comercio urbano en general está un poquitín por detrás de otros grandes operadores. Uh-huh. Y en este sentido tenemos que avanzar y desde Ascome intentamos ponernos al dia.
Fixeu-vos el que deia en Vicente, que és tot el que barata les coses. A la ràdio també barata, antigament, vull dir, teníem centena de la ràdio, ja està, avui dia tenim internet, aplicacions per al mòbil, i ara en aquests moments fins i tot la gent us pot escoltar per el Facebook Live, la pàgina de Cope, allà veuran que Cope Menorca en directe.
Això anirà molt bé, perquè hi ha un bossi que tenim mort.
Exacte, així farem reviscular, sí.
Fa molts d'anys que tenim un bossi.
Un bossi mort en Esplauart, no? Sí. I llavors si el fem reviscular.
I quin és el problema?
El problema de duros, pràcticament. Tots arreglen duros, sí, ja ho saps.
No, m'imagino.
Sí. Anava a dir, és un problema, no dic, no, és un problema de duros. Sí.
No, està clar.
Molt bé, res. Sí. No, tingut problemes aquest estiu per agafar taxis o no? Teniu queixes de clients vostres? Perquè en estiu sembla que hi ha manca de taxis, els demà voldrien ampliar llicències, a Ciutella no ho veuen massa bé, i ara farem un grup de treball per arribar, no sabem en quina conclusió, serà molt de fer posar-se d'acord.
No n'hi hagi 26 persones en aquest grup de treball, com hi ha hagut per repartir l'impot turístic, 26 persones, és difícil d'arribar a Puerto.
Però han decidit ja amb quant de milions i en què es dediquen, no?
Sí, però
sempre i quan no facin 13 i 13 poden arribar a un acord.
Sí, el que passa que a Ciutadella sempre se que rep més, no?
I Eivissa també es queixa, en els diaris d'Eivissa es queixen de que tot i que ells tenen més turisme que Menorca, és el que és percentatge de repartiment, Menorca el tenim un poc més gros que ells, i clar,
sí, i si fiquen
Formentera, si Ciudadela referente a otros municipios también.
Hombre, tenint en compte que Ciutadella té 40%
de les places turístiques,
places,
us quedem un 11.
I només rep 11% des d'obres que ha arribat.
Us quedem un 11.
Pues mira tu. I a més de pena, vull dir, bueno, està molt bé el que
no, donen. No, haurem de demanar independència.
Jo estic de la Costa Nova cap aquí.
No, però bueno, jo crec que hay que buscar un equilibrio.
Això ja fa molt d'anys que s'hauria de demanar. Però bueno.
Porque no ha de ser todo proporcional al número de turistas de places, o places turísticas, pero sí que también yo considero que un 11% en contra de un 40%, pues sí que es bajo, pero no tampoco decir, bueno, como yo tengo el 40% de plazas turísticas, pues quiero el 40% del impuesto. Entiendo que no sería porque tampoco los servicios de Menorca no los da todo Ciudadella. Es decir, los otros municipios también dan otro tipo de servicios y tienen otras cargas que, por lo tanto, y también luego hay otros productos que son necesarios promocionar o son necesarios mejorar y que a lo mejor no están en Ciudadela, pero que los turistas de Ciudadela sí los visitan y disfrutan de ellos.
M'imagino.
De reforma urbana de Sassini de Riera, jo no sé, de Sassini, bueno, sí, lo millor sí. Però bé, hi ha altres, estació de hi ha altres que, bé, al meu punt de vista,
hauria... no tenen res a veure.
No tenen res a veure. I haurien d'estar des del govern o des del Consell, del govern, que vagi dins el seu pressupost. No en aquest impost, que clarament era un impost perquè se solucionassin
unes deficiències,
una queixa de dobbes extra per poder arribar a altres coses que s'han de fer, però no és el que s'havia pensat.
Home, claro que no,
que n'has destinat
m'ho imaginant que són de 11% per Ciutadella, jo xerré perquè jo som ciutadellenc, evidentment, m'imagino que es deu ser dins enguany, vull dir que cada any es deu haver de renegociar aquest percentatge.
Sí, perquè tiene que va en funció de projectes.
Idò, sí, exactament.
Sí, l'únic que passa que han de presentar projectes així com l'any passat, i encara no sabem massa bé a ni què se van destinar. I a més, hi ha 9 milions, però el reparto arriba fins a 5. I pico, hi ha 4 milions.
I reparto no estaria millor per uns rics que són els municipis? Que ahir també sortia per diari, no?
Així és que són rics, sempre seria més rics.
No, inversament proporcional.
Mira, aquí nosaltres ens deixàvem parlar, mira, els d'Eivissa, que nosaltres sempre deien que t'assabançava molt i que t'era molt més que nosaltres, també es queixen. Els diaris d'Eivissa, titulars. Eivissa recibirà fondos de l'ecotassa per a 4 de sus 14 propostes. Després diuen, un igual reparto de l'ecotassa. El gen, que és un grup polític, qualifica de desastroso el reparto de fondos de l'ecotassa. Tothom es queixa, és una cosa comuna i habitual. El que potser a la gent li agradaria és veure que els doblers que venen de l'impost turístic, popularment conegut com a ecotassa, es dediquessin a temes, potser, més purament turístics, no? Perquè a vegades hi havia coses antigament que, no sé, que es fan coses que no tenien res a veure amb el turisme. Però, clar, moltes persones que decideixin sobre aquesta qüestió és mal de fer, que es arriben a un consens sobre que és el més interessant.
Jo crec que 26 persones segudes a una taula
són males
d'arribar a un acord.
Sí, sí.
Jo que he estat a algunes taules per arribar a acords, en el moment que hi havia més de 5 o 6 persones ja no hi havia manera.
Hi ha més feina a fer. Ara segurament el resultat serà més interessant.
I potser no s'hauria de...
Però hi ha més feina a fer. Molta més feina a fer.
Però no trobeu...
Que no se queda content.
Però no trobeu... Però que potser... Ara que tenim l'impost que està en marxa i que sembla que l'any que ve recaudaran més, 120 milions d'euros i que tenen molt de doblers, no seria qüestió, en tots de fer projectes anuals, tenir una visió de futur de 5-10 anys? A veure, clar, perquè tenim un xorro de duros com us entrarà amb això.
I si se'ls gira escapat i diuen que ara, en vez de ser el doble de l'any passat, ara serà el triple, pues això serà...
Jo me dono la sensació que la gallina ho passarà malament.
Sí, tant de posar ous.
La gallina ho passarà malament. És a dir, perquè... Sí, quan te sigui mort encara li demanaran que faci ous. I això és molt complicat, m'entens? I està delicat el tema. Mira, una de les queixes que jo tenc, que antes deia que estava molt queixós, és que realment quan les coses més o menys van bé en aquest país, el que feim en tos de fer calaix un poc per quan les coses anaran malament, que ho sabem, que vindran d'una altra manera, una altra... No, Gastem i gastem i seguim gastant. I aquí és aquí on després no hi ha duros, no hi ha duros, no hi ha duros. I les coses són així. I és trist que tingui que dir-ho jo per aquest micro, però és així. Tristament, no sabem estalviar. I el país està com està i molt dels problemes que tenim damunt del país són com a conseqüència de no tenir una caixa per afrontar segons quines coses que s'haurien d'afrontar quan hi havia doblers.
Vols que en tot és qüestió de duros, Miquel?
Exactament.
Tot és qüestió de duros. Sí, sí, sí.
I ja t'ho dic.
Mig minut, Vicent.
I, no, sobre,
digues el que deixaran ja per la setmana que ve, vinga.
Sobre aquest de 9, mil, aquest de 9,
9 milions.
No, de 9 projectes,
sí.
M'agradaria saber quins són, perquè no ho sabem, i tampoc sabem que 4 milions i pico allà on van, no?
No, bueno, algunos están que sí, han presentado, pues, algun, sí. Pues, lo que decíais antes, no tiene nada que ver con el turismo, porque aunque
bueno,
pueda...
Bueno, tendríamos que saber, ¿no?
Uh-huh. No, bueno. ya, pero de los que... Es, de los borradores que hay presentados, si mal no recuerdo, el Ayuntamiento de Mahón presentó un proyecto para bueno, derribar sí. Dos obras ilegales en la zona de Escravo, esto. Bueno, pues esto yo creo que derribarlo no ha de ser, no debería ser un gasto del impuesto ya, turístico, sí, porque sí. Es una construcción ilegal y lo tiene que pagar quien
corresponda. Molt bé, venga, no hi ha entès per més. A la una i mitja, gràcies a les Vicentes, Vicent Capuso, Arogas i Miquel Ponsatí. Gràcies i fins la setmana que ve. Molt bon dia, adeu.
Fins la setmana que ve.
Adeu.
Atención, tuquero. Esta semana en Tuco Muebles, el transporte y montaje de tus muebles es gratis. Ven a Tuco, mueble joven y precio fácil. Y además esta semana, transporte y montaje gratis. En Menorca, calle Sabaters 9, polígono de Ciutadella.